Bé, voldria començar agraint a l'Associació d'Estudiants de Filosofia l'amabilitat que heu tingut d'invitar-me a aquesta jornada que heu organitzat. Exactament no sé per què m'heu invitat a mi, perquè jo sóc enginyer agrònom i no historiador, però bueno, suposo que deu ser perquè he estat 10 anys rector d'una universitat. No, per tant, us demano la vostra bona benevolència pels temes històrics. No? He de dir que el tema m'agrada i per això vaig acceptar ràpidament a parlar d'aquest tema, que era conscient, o poder no era conscient del que em costaria ordenar els meus coneixements sobre la universitat i el segle XIX, però ho he fet molt a gust. Hem de dir que no es pot deslligar no es pot parlar de la universitat sense parlar del seu context històric, polític, social. En cap moment, però menys en un segle convuls com va ser el segle XIX a Espanya, i un segle que va ser d'innovació universitària, com veurem a França, Alemanya, Anglaterra o als Estats Units. Per qui estigui interessat a aprofundir en aquest tema de la Universitat del segle XIX, el llibre de referència és l'obra dels germans Peset, La universitat al segle XVIII i al segle XIX, Despotisme il·lustrat i revolució liberal. Jo intentaré ser una mica més breu perquè el llibre té 87 pàgines, per tant, si ens referim al segle XIX en deu tindre 400, doncs jo intentaré ser una mica més breu. En primer lloc començaré per centrar el tema. M'heu demanat que parli de la universitat espanyola al segle XIX. La pregunta a la universitat del segle XIX. Llavors, la meva pregunta és: la universitat al món, la universitat a Europa, la universitat a Espanya, la universitat a Catalunya? Per tant, jo he de dir que em centraré en la universitat a Catalunya, fonamentalment, si bé amb un sistema com era el segle XIX, centralista i uniformitzador, resulta impossible parlar de la universitat a Catalunya sense parlar d'Espanya, o parlant d'Espanya, que no es parli també del que passarà a Catalunya. Perquè en aquell moment cap universitat tenia autonomia per autoorganitzar-se i, per tant, no hi havia diferenciació entre elles. Per altra banda, el trencar motllos ha sigut l'ideal de molts professors durant el segle XIX i, posteriorment, per aconseguir la llibertat d'ensenyament, que, com veurem, ha sigut una lluita dura per aconseguir-ho. I que les universitats espanyoles no aconsegueixen l'autonomia universitària fins al 1983, amb la Llei Orgànica d'Autonomia Universitària, que renova el sistema universitari espanyol. Per tant, l'escenari que tenim actualment, hem de dir que és un escenari molt recent. No és una cosa que els més joves poden considerar que això és una cosa de sempre, però no ho és en absolut. Per altra banda, si he de parlar de la universitat, no puc oblidar que la universitat al segle XIX era molt limitada, perquè hi havia un munt d'ensenyaments que estaven fora de la universitat. Per tant, la universitat, si em limités a la universitat, seria la universitat literària, i jo he entès que el que voleu que us parli és dels ensenyaments superiors al segle XIX en sentit ampli. Amb aquest dibuix que teniu aquí veieu que entren a la universitat amb la llei de Vilar-Palasí el 1970, doncs, infermeria, les enginyeries, arquitectura, magisteri, que fins aquell moment eren escoles especials que estaven fora de la universitat. Voldria, encara que no sigui una pinzellada, parlar de la universitat, una institució que té un llarg recorregut, principalment pels que siguin menys avançats en el tema, doncs, les universitats neixen a Europa a l'edat mitjana amb els estudis generals. Aquestes institucions neixen de l'afany desinteressat per aprendre, amb dos models diferents. El model de Bolonya, que és un model en què una corporació d'estudiants es reuneixen per buscar professors que els ensenyin, i que serà el model que seguirà també l'Estudi General de Lleida, o bé el model de París, que és una corporació de mestres que reuneixen i busquen els estudiants que estiguin interessats en els seus ensenyaments. Bolonya es crea el 1088, data consensuada, o sigui que no massa precisa històricament, mentre que el model de París es crea el 1208. L'ensenyament, malgrat que era iniciativa dels estudiants i els professors, no era un ensenyament lliure, sinó que calia una autorització de les dues autoritats del moment. L'Església Catòlica, el Papa, havia de donar una bula de creació, per tant aquelles universitats que tenen bula de creació se sap exactament en quin moment van ser creades, però a més feia falta un privilegi real i aquests dos documents eren precisament els que feien que aquests ensenyaments tinguessin un caràcter públic i una validesa a tota la cristiandat, a tota Europa. El pes d'aquestes dues autoritats el seguirem trobant al segle XIX, com veurem. O sigui que la universitat es defineix a l'edat mitjana i al principi del segle XIX segueix tenint estructures que recorden bastant les estructures medievals. En concret, les universitats medievals estaven dividides en quatre facultats. Les facultats dites majors, que eren dret canònic, dret civil, filosofia i medicina, que preparaven els estudiants per una tasca professional, una activitat professional a la vida futura, i una quarta facultat que era considerada o dita una facultat menor, que era la facultat d'arts, que era la que preparava per entrar a les altres universitats. Una de les altres característiques d'aquesta universitat medieval és que transmetien un saber comú, que era el que seleccionava l'Església Catòlica i que s'ensenyava a tots els estudis generals de la cristiandat. Per altra banda, utilitzava una llengua comuna, que era el llatí. Per altra banda, practicava una docència escolàstica. I el fet d'utilitzar una mateixa llengua facilitava molt la mobilitat entre les diferents universitats. De manera que professors de Montpellier venien a Lleida, o Vicenç Vives ensenyava als Països Baixos, o els estudiants també es movien molt. Aquesta mobilitat, que ara s'ha recuperat amb el programa Erasmus, es perd amb la reforma protestant. La reforma protestant fa que els estats agafin una actitud defensiva enfront del que es consideren idees pernicioses o doctrines pernicioses, i per tant, quan arribem al segle XIX, aquesta mobilitat no existeix, més que forçadament amb els exiliats polítics que hi ha en aquell moment. Algú ha dit, si en plan una mica de broma, i és que si una persona entrés en una persona medieval entrés en una cuina actual no hi entendria res, perquè hi ha un microones, hi ha una sèrie de coses, instruments que no en coneixeria cap. Ara, si un professor medieval entrés en una classe nostra, poder ara trobaria la novetat del canó i l'ordinador, però trobaria la pissarra, trobaria el guix i trobaria un professor fent una classe magistral. Bé, doncs aquest és un model d'ensenyament que s'ha perdurat durant molts anys. No? Per tant, hem centrat d'on venim i ara passarem a veure, això és la butlla de creació de l'Institut General de Lleida. Les universitats, des de l'edat mitjana, s'han caracteritzat per ser centres amb molt poca creativitat interna, amb molta inèrcia, amb un esperit molt conservador. De manera que ja al segle XVI, el monarca considera que és molt difícil actuar sobre la universitat, malgrat que la controla, i aleshores el que fa és crear una sèrie de centres d'excel·lència, com són les reals acadèmies o altres centres, que si bé també estan sota el domini real, incorporen noves tendències de nous coneixements que la universitat no incorpora, com per exemple les ciències, i que aquests centres s'hi incorporen. I a més fan una activitat docent incorporant doncs, idees pedagògiques més modernes i busquen la innovació científica. Si citem a França, doncs tenim el Collège de Lecteurs Royaux, que es crea el 1530, que després diu el Collège de France després de la Revolució, o el Jardin du Roi el 1635, l'Observatori de París, l'Escola de Ponts i Camins de 1762, l'Escola Normal Superior, a Anglaterra podríem citar el Natural Museum d'Història Natural. Això tenim l'Escola Politècnica de París. A Espanya tenim la Casa de la Geografia, el 1750, el Real Jardín Botánico, l'Observatori Astronòmic, que com dic són centres on incorporen nous coneixements, que la universitat queda al marge, que fan una tasca d'un docent important. Tenim les escoles tècniques, o en aquell moment dit escoles especials, com la de Camins Canals de 1802 o l'Escola Central d'Agricultura de la Flamenca d'Aranjuez el 1855. En el cas de, aquest és l'Observatori de Madrid. En el cas de Catalunya tenim tots els centres que depenien de la Junta de Comerç de Barcelona, el Real Col·legi de Cirurgia, la Societat Filosòfica, el Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià, les escoles normals, els museus que es creaven, o l'any 1907 l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, aquestes institucions, aquests centres d'excel·lència, fan una tasca substitutòria de lo que les universitats no són capaces de donar resposta a les demandes de la societat en cada moment. Bé, un altre tema que passo ara és el tema de la Universitat de Cervera. La Universitat de Cervera és activa fins 1842, per tant, al segle XIX és una institució que té un paper destacat als ensenyaments que ens ocupen. L'historiador Joaquim Prats afirma que la Universitat de Cervera s'ha escrit massa sovint sense basar-se en una investigació historiogràfica rigorosa. Deixo de banda les maledicències que cauen o han caigut sobre els habitants de Cervera pel fet d'haver rebut la universitat, que és per haver apoyat la causa borbònica, però no per lo que diuen les maledicències. Qui estigui interessat en aprofundir el fet universitari de Cervera, doncs la tesis doctoral de Ximo Prats doncs és un document doncs, realment valiós i rigorós des d'un punt de vista historiogràfic. El fet objectiu és que el 1716-1717 tingué lloc la reunificació a Cervera de totes les universitats, que dit d'una altra manera, Felip V tanca amb el decret de nova planta totes les universitats que hi havia a Barcelona, Lleida, Girona, Vic, Tarragona, Tortosa. Aquest és el pecat original de la Universitat de Cervera, que poder hem de separar el pecat original del que va passar a Cervera com a universitat. La Universitat de Cervera, els seus estatuts s'aproven, la universitat es crea el 1717, Felip V aprova els seus estatuts el 1726, i la corona hi dedicà grans esforços econòmics. Només heu de veure el magnífic edifici que trobem perdut a la Segarra en aquests moments. Pues allò denota un interès per la corona d'invertir en aquell edifici, que és de dos arquitectes, un és Francesc Soriano i l'altre és de Miquel Marín, un edifici de transició entre la façana barroca inicial i la façana neoclàssica interior. I aquests ensenyaments es confien a tres ordres religioses: els franciscans, els dominics i els jesuïtes. Si bé són els jesuïtes els que van orientar els ensenyaments de la universitat fins que Carles III els expulsa. Ximo Prats estableix diferents moments de l'activitat de la universitat. Per una banda hi ha el moment de creació, i aquesta creació Ximo Prats no l'associa tant al decret de nova planta com l'interès dels jesuïtes d'augmentar la seva influència en l'ensenyament, d'una banda, i per altra banda l'interès d'un cert nucli de renovadors francesos que volien actuar sobre les universitats enrederides que hi havia a Espanya. No era possible actuar sobre la Universitat de Salamanca perquè Salamanca es trobava tan enrederida com les altres, però es trobava en uns territoris que havien apujat la corona, que havien apujat a Felip V. Per tant, els reformadors a Salamanca hi tenien poc a fer. Catalunya, com havia estat vençuda amb la Guerra de Successió, per tant era un territori que tenia que acceptar les reformes que es fessin. La Universitat de Cervera es dividia en 6 facultats: Teologia, Cànons, Humanitats, Medicina, Filosofia i Dret. Com veieu, entre l'estudi general, les facultats que ja us he indicat abans i aquestes, doncs no hi ha innovacions. Hi han passat algun segle, no? Llavors, després d'aquest moment fundacional, el que s'observa és un clar conservadorisme i una certa militància antimoderna en el professorat de la Universitat de Cervera, que refusa, per exemple, les idees de Newton, o que considera malignes els principis de l'enciclopedisme francès. El 1767, Carles III promulga la pragmàtica sanció, expulsant els jesuïtes, i aleshores es produeix un canvi amb la universitat, el qual suposa un període de major obertura intel·lectual vers les idees modernes i vers la ciència, amb tensions evidents entre els catedràtics renovadors i els catedràtics tradicionalistes. És, per exemple, l'època, els últims 20 anys de vida de Finestres, del catedràtic Finestres, que va ser un personatge rellevant i que moriria a Cervera el 1777. Segle XIX, comencem amb la Guerra d'Independència. Per tant, la Guerra d'Independència para l'activitat universitària a tota la zona no ocupada. Amb la represa de l'activitat universitària a Cervera, un cop acabada la guerra, el professorat s'alinea clarament en posicions reaccionàries i antiliberals. De manera que després de la mort de Fernando VII, jo dic en castellà, el professorat de Cervera s'alinea amb el carlisme. I per tant lluita contra Isabel II i a més dona suport al pretendent Carles, amb la qual Cervera comença a cavar la seva pròpia tomba des d'una perspectiva històrica amb aquests posicionaments tan conservadors. Tenint en compte que Barcelona era una ciutat molt més liberal, molt més oberta, molt més cap a una societat liberal burgesa, i per tant que no apoyarà el carlisme, sinó que apoyarà a Isabel II com a cosa més avançada en el temps, en aquell temps, no? Per tant, la decadència de Cervera s'ha de veure com una decadència intel·lectual per la manca de renovació d'idees i per un ensenyament ancorat en el tradicionalisme, que són els anys que van del 1814 al 1842, i per altra banda per ser un centre enemic de la Il·lustració i de les idees de llibertat. Arguments que farà servir lògicament l'Ajuntament de Barcelona per davant del govern de Madrid per intentar estirar la universitat diverses vegades cap a Barcelona. El 1823, un jurista i economista prestigiós com Ramon Llàtzer Dou afirma, el que era en aquell moment carceller de la Universitat de Cervera, afirma la famosa frase de "lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir", el qual vol dir que era una universitat en la qual la innovació no era contemplada. Val a dir que Dou era una persona molt prestigiosa, que va arribar a ser president de les Corts de Càdiz. Si bé dintre de les Corts de Càdiz, lògicament, amb el que he dit, formava part dels moderats, no precisament dels liberals. Però a les Corts de Càdiz va arribar a ser president, i aquesta moderació el seu comportament el va portar a defensar la Santa Inquisició, el manteniment de la Santa Inquisició. Per tant, aquest és el posicionament de Dou, que reflecteix realment la mentalitat que hi havia al professorat de Cervera. Cervera ha sortit persones molt rellevants per la Renaixença, per Catalunya. Ara, com passa moltes vegades a les universitats, no perquè les universitats siguin dolentes, el producte ha de ser dolent, sinó que realment malgrat l'ambient que hi havia a Cervera, els estudiants que van sortir d'aquella universitat, al final, això és el trasllat de la Universitat de Cervera a Barcelona, un opuscle de Pere Cuesta, doncs malgrat la decadència de la universitat, doncs tenim el Mirall Fontanals, el Llorenç Ibarba, l'Antoni Martí Franquès, o Jaume Balmes, Joan Prim, Narcís Monturiol, que són estudiants sortits d'aquesta universitat, que malgrat la universitat, doncs, la intel·ligència sempre aconsegueix aflorar. No? Les autoritats de Barcelona, el 1796, van començar a reivindicar el trasllat de la Universitat de Cervera a Barcelona, en principi el 1796 sense cap èxit, però, com dic, la posició antiliberal i carlista de Cervera donarà lloc a que els períodes breus en què a Madrid hi ha un govern liberal, doncs la universitat es comenci a traslladar a Barcelona. Com que els governs tenen molt poca estabilitat al llarg del 19, dos anys després torna a Cervera. I així veurem que aquest trasllat es va produint gradualment fins que Cervera pues, es queda sense universitat. Bé, què passa a Barcelona? Si Barcelona des del segle, des de 1717 fins a 1842 no té universitat, què passa? Pues, com que hi ha altres iniciatives, pues aquestes iniciatives les pren la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, que fa un paper substitutori de les mancances, perquè amb el decret de nova planta Barcelona perd el Consolidat del Mar i perd també la universitat. Pere Bosimpera, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona durant la Segona República, va encarregar a Ferran Soldevila que preparés aquell llibre que és la Universitat Barcelona sense universitat i la restauració de la Universitat de Barcelona, el llibre commemoratiu del centenari de la restauració de la Universitat de Barcelona. Com veieu, la data no és 1842 sinó 1837, perquè lo definitiu és el 42, però el 37 i abans ja hi havia coses a Barcelona. No? Aquest llibre el va acabar d'escriure el 38, amb la Guerra Civil es va publicar després de la Guerra Civil, però no es va distribuir. Per tant, la societat barcelonina es beneficia a través de la Junta de Comerç, doncs crea tot aquest conjunt d'escoles, càtedres, de manera que això va creant un gruix d'ensenyaments universitaris, si voleu, entre cometes, no dependents de cap universitat, sinó dependents de la Junta de Comerç, i finançats ja sigui per la pròpia Junta de Comerç, per institucions o fins i tot per particulars. De manera que quan la universitat torni a Barcelona, no partirà de zero, sinó que partirà de tot aquest gruix que tenim aquí. Una altra política interessant de la Junta de Comerç és que pensionava joves perquè anessin a l'estranger a formar-se, i això, en aquella època, com igual que ara, pues, tenia uns retorns molt importants per Barcelona o per Catalunya en general. Per tant, el paper substitutori de la Junta de Comerç de Barcelona a la primera meitat del segle XIX és el que explica, pues, l'existència d'ensenyaments superiors a Barcelona malgrat que no siguin d'universitat. Bé, ara ens podem preguntar què passa a Europa. Bé, a Europa estem en un moment en què es produeix una diferenciació de les universitats al segle XIX, amb dos models dels que parlaré, la Universitat Imperial a França i la Universitat de Berlín o la Universitat de Humboldt. Si bé també podria parlar del model anglès o del model escocès o del model dels Estats Units, cosa que per una qüestió de temps no faré. El plantejament de França i Alemanya és absolutament diferent, perquè l'objectiu de França, després de la Revolució Francesa, la Revolució Francesa suprimeix totes les universitats a França, deixa únicament aquells centres d'excel·lència dels que he parlat abans, com el Collège de France i altres, i el que fa és poder crear una nova universitat o uns nous centres d'ensenyament universitari sense condicionants anteriors. Estem en una França postrevolucionària que es caracteritza per una funcionalització de l'Estat i per l'aparició de noves professions a la qual ha de donar resposta la Universitat Napoleònica. Paral·lelament a la Universitat Napoleònica, les noves professions d'enginyeria porten a crear les escoles, les grandes écoles. Aquesta foto, els estudiants poden veure si és de l'època o no? És de l'època o no? Els estudiants? N'hi ha algun?
No sembla, no?
Evidentment no és de l'època perquè hi ha una dona. És a dir, a l'època les dones no anaven a les grandes écoles. Vale? Però aquest és l'uniforme dels estudiants d'una grande école francesa. Llavors, els plantejaments post-revolució és que cal formar uns quadres que permetin estabilitzar un país commocionat. Les escoles d'enginyeria queden al marge de la universitat i cada ministeri, per exemple el Ministeri d'Agricultura, doncs tindrà l'escola d'enginyers agrònoms com una escola de funcionaris pel ministeri. I així doncs els altres ministeris, és el que s'anomena a França encara actualment, perquè existeixen encara aquest model, els ministeris de tutela. Ministeris que formen els seus propis funcionaris. Per l'altra banda, l'Estat el que volia era controlar estretament la formació dels quadres d'acord amb el nou ordre social que hi havia post-revolucionari, tot evitant obrir un espai de llibertat intel·lectual massa ampli i perillós sempre pels que governen, a qualsevol moment de la història. I per tant també volien evitar el ressorgiment de les antigues corporacions professionals. Per tant, aquestes són les característiques, són les coses a les quals ha de donar resposta la universitat francesa. Una altra característica és que, com diuen, Paris est désert, és a dir, que hi ha una hiperconcentració de tot estar a París i al resta del país pràcticament no hi ha absolutament res d'ensenyaments universitaris. Una altra cosa és que a França hem vist que tenia una sèrie de centres d'excel·lència. Però bé, aquests centres d'excel·lència seran els que seguiran fent la investigació al marge de la universitat. Per tant, no es planteja una universitat investigadora, sinó que es planteja una universitat per formar professionals per una determinades tasques a la vida corrent. Per tant, podem parlar d'un despotisme il·lustrat amb un ferm control de l'Estat que caracteritza a la Universitat Napoleònica. Les autoritats espanyoles que s'inspiren en models europeus s'inspiren molt en el model napoleònic d'universitat, d'una universitat centralista, una universitat uniformitzadora, una universitat sense investigació, i que això, els que estem aquí i som més grans, als anys 70 encara era el model que, als anys 60 era el model que teníem a les nostres escoles, que pràcticament no es feia investigació. Un altre model és el model de la Universitat de Berlín. Després de les fetes dels prussians a la batalla de Jena a l'octubre de 1806 per l'exèrcit de Napoleó, Prússia es troba que una part del territori, després del tractat de Tilsit, queda fora de la seva jurisdicció. Dintre d'aquests territoris hi havia la Universitat d'Aal i aleshores el que es planteja a Prússia és crear una sèrie de noves universitats per modernitzar la formació de les elites del regne. I en aquest sentit confien a Humboldt que creï, que dirigeixi, que organitzi la Universitat de Berlín. I Humboldt, amb una sèrie d'intel·lectuals, són els que organitzen la Universitat de Berlín. Christophe Charles i Jacques Berger, al llibre L'Histoire des Universités, afirmen que l'absència a Berlín de tradició universitària anterior va facilitar l'adopció intel·lectual i institucional de la nova universitat a les necessitats intel·lectuals i socials del país. Allò que deia jo, que les universitats sempre tenen un conservadorisme, una inèrcia interna per poder cap a la societat, són molt més actives que cap a dintre de la pròpia institució. Doncs Berlín es va poder crear de vell nou i per tant els plantejaments eren diferents. El model de la Universitat de Berlín, que després es va estendre a altres universitats alemanyes, propugna la llibertat d'aprendre, la llibertat d'ensenyar, la solitud i llibertat de l'investigador i de l'estudiant per fer el seu treball i l'enciclopedisme. Els estudiants d'aquí diuen, bueno, si això és el que nosaltres tenim ara, no? Bueno, doncs el segle XIX això és una revolució i per tant aquest model d'universitat té franques dificultats a inspirar el moviment universitari a Espanya. La facultat estava dividida, la Universitat de Berlín estava dividida en les facultats de Teologia, Jurisprudència, Medicina i Filosofia, sent a Medicina i Filosofia on es centra pròpiament l'activitat científica, establint un lligam entre docència i recerca. Així com el catedràtic francès és un catedràtic docent, el catedràtic alemany és un catedràtic docent i investigador. La facultat de Filosofia es divideix en estudis de ciències i en estudis de lletres. Per tant, les ciències entren a la universitat el 1806. A la Universitat de Humboldt destaca, per una banda, la figura del professor investigador enfront al professor docent, com dic, i el seminari enfront la classe magistral. De manera que el professor dona lliçons de poca durada, de tres quarts de durada, amb un nombre d'estudiants més gran, però estem parlant del segle XIX, per tant serien molt pocs, i aquests estudiants després es divideixen amb estudiants, amb grups que treballen, fan treballs de seminari o de laboratori, on ja el grup és, com dic, molt més reunit, molt més reduït, i treballen en comú, s'eduquen en ciència mútuament, i el mestre és un més d'entre d'ells. Per tant, als seminaris no hi ha lliçó, sinó ni conferència, sinó que hi ha treball en directe, hi ha discussió, hi ha diàleg. Per tant, el seminari serveix per un creixement i desenvolupament de les aptituds personals. Per tant, hi ha llibertat de recerca, llibertat de ciència, i el que es busca és una producció científica. S'afirma que el seminari és un taller on es fa ciència i on es fa l'investigador. Evidentment això està destinat a una minoria d'estudiants, també hi ha estudiants que aproven els seus exàmens, pocs exàmens a la Universitat d'Alemanya, i bueno, doncs s'enriqueixen amb el plantejament, però els que viuen aquest model d'universitat lògicament són pocs estudiants. Aquest estudiant es basa en el dubte metòdic de Descartes, no? Que prepara l'esperit i ajuda a descobrir i formular clarament el problema a investigar. El dubte metòdic, la sospita d'ignorància, és el primer moment de l'activitat científica, dubtar. Enfront de l'ensenyament escolàstic, aquest és un ensenyament que dubta. I per tant, del dubte, de la no satisfacció amb el saber rebut, és el que neix precisament la necessitat d'investigar. També podem dir que la ironia en el sentit de Sòcrates és l'eterna interrogació d'un enginy actiu, no? Sempre insatisfet. Per tant, enfront les actituds quietistes que porten l'investigador a pensar que la recent descoberta esgota ja tots els problemes, i per tant ja no cal investigar més, el que fem és ensenyar, no investiguem, doncs hi ha evidentment l'altra postura, que és la postura de l'home investigador que propugna la Universitat de Humboldt. Les tendències quietistes porten cap a l'absolutisme. I bueno, és el que tenim els professors a l'època avançada d'edat, que considerem que ja hem arribat a descobrir-ho tot, i aleshores ens dediquem a ensenyar. Mentre que el primer deure de tot professor és primer tenir aquest esperit inquiet, aquest esperit d'investigació, de manera que es pot dir que el primer deure del científic serà negar-se a creure el valor absolut dels coneixements rebuts. Per tant, la Universitat Prussiana serà contrària a que hi hagin programes uniformitzadors, que hi hagin llibres de text imposats per l'autoritat, que hi hagin nombrosos exàmens, i reproduir unes paraules del filòsof romàntic Fitch, la universitat és com una escola per al desenvolupament de l'art de fer servir científicament la intel·ligència. Sí, que, si algú la vol apuntar, és una bona frase. Bé, el model es beneficià de les evolucions intel·lectuals que hi havia a Alemanya al segle XIX. Per altra banda, la descentralització que hi havia a Prússia i el sistema de provisió de places de professorat a Prússia va fer que aquestes idees s'espanguessin molt, i que després, si cada lloc que localment hi havia experiències noves, es compartissin entre les diferents universitats, gràcies a aquesta mobilitat del professorat. Aquests ideals de la Universitat de Humboldt, doncs, són ideals que encara perviuen actualment, i que, bé, podríem dir que el model de Bolònia, doncs, fa una mica, es basa bastant en aquest model d'universitat, que és totalment antitètic al model napoleònic, que, com dic, era el que prevalia a Espanya. Bé, si voleu fer el vostre programa electoral, podríem passar a la vista quins són els problemes de la Universitat Espanyola al segle XIX. Si tinguéssim temps, podríem fer un joc de rol, que consistiria que els diferents equips, doncs, agafessin problemes i proposessin les seves pròpies solucions, i féssim un debat democràtic i ordenat sobre quina és la postura de cada un d'ells. Jo he ordenat els problemes en diferents blocs. El primer bloc és la inseparabilitat de la monarquia i l'Església Catòlica a Espanya. Aquest és la primera característica. La segona és la dependència de la universitat del govern i de l'Església Catòlica. El segon bloc és l'existència de la Santa Inquisició, que, si bé va ser abolida definitivament el 1834, va ser substituïda per les Juntes de la Fe en èpoques de Fernando VII, i després també per la Doctrina de la Fe posteriorment. Un altre aspecte és l'existència de l'índice de libros prohibidos, que suposo que els estudiants deuen dir això què és. Ja sé que ho sabeu, però us sonarà una cosa molt remota, no? Pues això és una altra característica de la Universitat Espanyola del XIX. I això porta que hi hagi un control estricte dels programes, de les assignatures, dels llibres de text inobligatoris, per evitar la difusió de doctrines errònies i pernicioses. Per tant, veieu que és un... aquí no entra la Universitat de Humboldt, estem en una altra situació molt diferent. L'estructura universitària era una estructura heretada de l'antic règim, amb un pla d'estudis de 1771 de la Universitat de Salamanca, que semblava que ho solucionava tot, perquè a cada moment el tornaven a desenterrar i el tornaven a fer vigent, amb unes universitats enredarides i decadents, i amb una ensenyança escolàstica. El quart bloc és el del centralisme i uniformitat dels districtes universitaris, el nombre d'universitats necessàries quin és, la diferència entre facultats majors i facultats menors, que n'he parlat quan he parlat dels estudis medievals, els estudis medievals, per tant, quins ensenyaments fan falta, el sistema d'anomenament de rector de la universitat, els plans d'estudis eren idèntics per totes les universitats, també el sistema d'incompatibilitats entre assignatures, un altre aspecte. Un altre bloc és la preparació de la dificultat de preparació del professorat per a les càtedres i el sistema d'accés a les càtedres. Aquí cal recordar que Santiago Ramón y Cajal el deixen sense la càtedra per un maneig de sistema d'accés. La necessitat de pensionar persones a l'estranger, la formació de mestres, és a dir, les escoles normals, la inexistència, l'autonomia universitària, la manca d'autonomia universitària, la manca de llibertat d'ensenyament, la manca de llibertat de càtedra, o la manca d'escoles lliures, això estem al principi del 19. Després, quan feu el programa electoral, dieu, mira, hem arribat al final del 19 i hem solucionat tot això, però faldrà que passin 100 anys, això, aquest moment que estem analitzant ara. El finançament de les universitats. El finançament de les universitats inicialment no es consideren un servei públic, sinó que les financi qui pot, el qui vol. Només aquest qui vol, el qui pot. Per tant, les universitats tenien unes limitacions pressupostàries, tenien unes limitacions pressupostàries grans. El sistema de retribució del professorat era un altre problema. Els drets d'examen i de graus era un altre problema. El bloc 8 és la inexistència de la ciència a Espanya pràcticament al llarg de tot el 19. La mancança d'activitat de recerca i una escassa activitat intel·lectual. El bloc número 9 fa referència a la introducció de ciències a la universitat, amb aquelles quatre facultats que hem dit, a part medicina, probablement hi ha ciència per allò. Amb el sentit que entenem de ciència química, física, no amb el sentit modern de ciència socials, per exemple, sinó en el sentit estricte. Les sortides professionals per als estudiants de ciències eren francament molt poques. L'escassa incidència de la revolució industrial a Espanya i per tant la manca d'iniciatives i desenvolupament industrial a Espanya, els ensenyaments tècnics, la manca d'emprenedors, les sortides professionals per als estudiants de ciències. Per altra banda, la separació entre les facultats de medicina, que feien metges, i els col·legis de cirurgia, que feien cirurgians. Però els col·legis de cirurgia no estudiaven medicina i els estudiants de la facultat de medicina no estudiaven cirurgia. La necessitat d'una especialització, per tant, en medicina, i el 11è bloc és una universitat sense dones. Per tant, aquesta és la panoràmica que tenim al segle XIX. Resoldre quants temps em queda? Intentar resoldre tots aquests problemes, espero que m'ajudeu. L'estat d'aquesta universitat havia preocupat ja els il·lustrats del segle XVIII, com és Gaspar Melchor de Jovellanos o com és Pedro Rodríguez de Campomanes. Malgrat tot, el segle XIX comença amb el final del regnat de Carlos IV, que són aquests personatges que tenim en pantalla. I si entrem ja al segle XIX, veiem que en 100 anys hi va haver 25 accions legislatives referents als ensenyaments, a la universitat, el qual vol dir una acció cada 4 anys, el qual vol dir que cap estabilitat o accions que ni arriben a la pràctica, a posar-se en pràctica, degut a la gran inestabilitat social i política que caracteritza el segle. Tenim la batalla de Trafalgar, perquè ens situem una mica a l'època, el 1805, encara en Carles IV, no? I Carles IV anomena ministre de Gràcia i Justícia José Antonio Caballero, que fa un pla general d'universitats que es caracteritza per suprimir una sèrie d'universitats que són aquelles que tinguin poques rentes i que per tant no poden garantir un mínim de qualitat. Amb aquesta supressió suprimeix la Universitat de Toledo, la Universitat d'Osma, Orihuela, Ávila, Irache, Baeza, Osuna, Almagro, Gandia i Sigüenza. Eren universitats menors que tenien molt pocs recursos i llavors el que fa és acumular els recursos, les rendes, a les universitats que estiguessin més a prop. Per suprimir les universitats, consulta les universitats. No ho fa així, sinó ho fa d'una manera sèria, rigorosa, demanant a cada universitat que en nom del rei vol saber doncs, quines són les seves rentes, quines són les càtedres, quina és la seva activitat, i d'acord amb això doncs ja estableix un primer indicador, no? I suprimeix aquestes universitats. Per altra banda, és la paraula uniformitzar per nosaltres té unes connotacions molt negatives, però jo m'imagino amb el segle XIX, amb aquestes universitats que han suprimit fa molt poc i amb la resta d'universitats que queden, doncs realment no hi havia cadascú tenia la durada de curs que volia, no hi havia realment, el sistema no estava regulat de cap manera. Llavors, malgrat que parlo d'uniformitzar, jo potser seria més correcte parlar de regularitzar el sistema, perquè posar una mica d'ordre amb el que es feia a les diferents universitats amb una preocupació, i és que els professionals que sortissin doncs poguessin tindre una formació adequada. Evidentment hi ha darrere d'això també un desig de controlar la universitat en uns moments en què la universitat doncs, hi havia diferents moviments entre els projectistes, els revolucionaris, els conservadors, els renovadors, i cada un pretenia imposar el seu propi model. Amb una frase que diu el ministre, diu sacar los estudios del estancamiento en que se encontraban. O sigui, aquella fotografia que jo he fet abans dels diferents problemes que tenia la universitat no és un anàlisi gratuït meu, sinó que aquest senyor que teniu en pantalla doncs és el que diu el preàmbul del seu pla. Aviam, una pregunta als estudiants. Quina serà la vida d'aquest pla? Què va passar al 1808? O sigui que el pla no es va arribar ni a posar en pràctica. O sigui que el pla que volia reformar la Facultat de Lleis, feia un pla mèdic i un pla general que es basava en el pla de Salamanca que us he dit abans de 1771, doncs no es va posar ni en marxa perquè hi ha la guerra, la invasió de Napoleó, la revolta del poble de Madrid del 2 de maig i els fusellaments que pinta Goya el dia següent. Per tant, l'activitat universitària es col·lapsa totalment. Val a dir també que el pla hauria tingut franques dificultats de posar-se en marxa per problemes econòmics. Però vaja, va ser la guerra de independència qui va produir això. Els fets que hi va haver a Madrid va precipitar, això és l'execució de patriotes catalans per la conspiració antifrancesa, que és un mosaic que teniu a davant de la catedral, lateral de la catedral, si el recordeu, a Barcelona, el sometent a la guerra d'independència. I aquesta situació precipita que Napoleó nomeni José I rei d'Espanya. Bé, José I malgrat també la maledicència que hi ha sobre la seva persona, perquè es veu que era abstemi, i és una persona il·lustrada, és una persona culta, és una persona que ve del model d'universitat napoleònica, que si ve criticada pel seu centralisme, és una universitat innovadora en comparació a com estàvem. Per tant, les actuacions que va intentar el govern de José I, els territoris espanyols que controlava, va ser un període progressista. Va crear una junta d'instrucció pública, va obrir una escola d'agricultura, va suprimir la Santa Inquisició i va disminuir el nombre de convents. Això és el que... Per altra banda, a les universitats que controlava, que era Salamanca i Granada, doncs va posar un pla d'estudis que, si hagués tingut continuïtat, doncs era un pla d'estudis del model d'universitat napoleònica, que enfront al pla d'estudis que hi havia a Salamanca i a Granada, doncs hauria sigut un pla d'estudis innovador. Però això va fracassar degut a la guerra, lògicament. Aprofitant, per donar un context, doncs aprofitant el desgavell que hi havia a la península, és el moment en què els moviments independentistes d'Amèrica doncs comencen. Aquí tenim el cura Hidalgo amb el grito de Dolores, que diu: viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva Fernando VII. Bé, per què surt Fernando VII aquí si volien ser independents? Pues perquè inicialment, i això és, el meu comentari ve d'haver estat a Mèxic i he parlat amb persones de Mèxic, és que realment el que volien era que se n'anés Napoleó. No era tant la seva independència com que se n'anés Napoleó. I d'aquí surt Fernando VII. El que passa és que els realistes a Mèxic agafen el cura Hidalgo i el fusellen. I aleshores, pues, clar, ja hi havia un esperit d'independència i realment s'inicia els moviments d'independència en un moment de descontrol d'Espanya. El 1810, a Cádiz es va aprovar la llibertat d'impremta. I el 12 es promulga les Corts de Càdiz. Aquí trobarem a les Corts de Càdiz com estava el país. Bueno, doncs per una banda tenim els conservadors quietistes de què parlava jo abans, que lluiten per mantenir l'antic règim. I aquests estan representats per Fernando VII i els realistes. Aquests no estan a Càdiz, perquè Fernando VII encara no hi és. Aquests el que volen és la Universitat de Salamanca, el famós pla de 1771, la docència escolàstica, la ciència no sabem el que és, la recerca no tenia cabuda ni era necessària, i el dubte metòdic de què parlava Descartes doncs tampoc els hi anava. I per altra banda tenim els plantejaments utòpics liberals que lluiten per assolir allò que deia la societat de Humboldt, una societat liberal burgesa, més o menys anticlerical, oberta als corrents europeus innovadors, i que són els que redacten, que són majoria a les Cortes de Càdiz, perquè també hi havia el Dou, que no era conservador, no era liberal, però eren majoria a Càdiz, i que fan una constitució. Aquesta constitució la fa una elit, per així dir, sense una base social suficient. La fa una elit desconnectada del guerrillero que estava lluitant amb la guerra d'independència. I per tant serà una constitució que es posarà en qüestió constantment, perquè no tenia una base social suficient per tirar endavant. No? Els territoris no ocupats, com aquest, s'encarreguen al vell Jovellanos que faci unes bases per a la formació d'un plan general d'instrucció pública que fa el 1909, però realment que tampoc tindrà vigència. Llavors, aquesta divisió entre les Corts de Càdiz, d'uns liberals més o menys exaltats, que després seran liberals exaltats, que volen reformar el país a través d'una legislació, d'una Constitució, i un país que no participa, que no està preparat per rebre aquesta Constitució, doncs clar, hi ha una disjuntiva, una separació total entre les Corts i la nació. Tant és així que el poble el que vol és que vingui Fernando VII. Llavors, Napoleó signa amb Fernando VII pues, un acord que no passa, que és el tractat de Valencé, que no passa per les Corts. Per tant, si acorda Napoleó i el rei i les Corts no, què farà el rei quan torni? Perquè l'aclamen. Pues ja quan està venint a Madrid no passa per l'itinerari que han dit, sinó que fa un altre itinerari i el que prepara és un cop per recuperar la monarquia absoluta. I això és el que fa, i per tant quan arriba a Madrid el 1814 implanta una monarquia absoluta. Manuel Tuñón de Lara afirma que va ser un govern de terror, venjança, confonent afrancesats amb liberals patriotes defensors de la Constitució del 12, i per tant Fernando VII va aplicar una repressió despietada i continuada els 22 anys que va estar al poder, perquè va estar amb un període breu liberal del 20 al 23, doncs, fins que es va morir, doncs va mantenir aquesta política repressiva. Això fa que doncs, molts intel·lectuals s'exilin, i aquest exili té dos vessants, com sempre, una negativa del país perquè s'empobreix, i una positiva perquè aquestes persones veuen altres coses, de manera que quan tornin de l'exili doncs, aportaran altres coses. Les colònies americanes, què passa? Doncs van aconseguir la independència. La independència de les colònies americanes què implica? Pues implica que els caudales d'Amèrica, que és com es coneixen, deixin d'arribar a la península. Amb la qual hi ha un deute de l'Estat important per la guerra, una disminució dels ingressos perquè no venen per la crisi colonial, per tant el país des d'un punt de vista econòmic es queda en una situació molt desfavorable i amb un clima social pues, molt tens. El 1813 Manuel José Quintana, encara estem en període abans de Fernando VII, pues prepara un dictamen i projecte del decreto sobre arreglo general de l'ensenyança pública amb les utopies de liberals d'ensenyament igual per tots, ensenyament universal i uniforme, ensenyament gratuït i públic, llibertat d'elecció de centre i mestre, llibertat de creació d'escoles. Bé, això ho anirem trobant cada cop més descafeinat, perquè els liberals cada cop són menys liberals, cada cop es conserveixen amb liberals conservadors, en comptes de liberals exaltats, i això fa també que les masses populars separin dels plantejaments dels partits liberals més exaltats i vagin per una altra direcció socialment perquè no els apoyen amb ells. No? El propi José Quintana el trobarem dintre una estona i veurem que ell mateix renuncia a aquests plantejaments. No? O sigui que aquí tenim l'arribada. Aleshores, evidentment, enfront del Pla Quintana, que no es va produir, no es va aplicar per l'arribada de Fernando VII, Fernando VII arriba i aplica el Pla d'Estudis de Salamanca de 1871. El 1816, l'Ajuntament de Barcelona torna a la càrrega i sol·licita a Fernando VII el retorn de la Universitat de Cervera a Barcelona. Quin èxit tindrà? Els estudiants van contestar. Cap, perquè Fernando VII té les mateixes, els de Cervera tenen les mateixes idees que Fernando VII, i Barcelona, quan es defensa la Universitat de Cervera, identifica l'Ajuntament de Barcelona amb els acords liberals de les Corts de Càdiz, i per tant es defensa d'aquesta manera, amb la qual ho té cru. De manera que el Consejo de Castilla denega el 1816 la pretensió de Barcelona de recuperar la universitat. Bé, ja el 20, un complot entre ells, el tenente coronel Riego, en aquell moment, i altres, Mendizábal i altres personatges, que plantegen un pronunciamiento. Aleshores, el pronunciamiento serà la manera de fer avançar la societat espanyola al segle XIX. És allà que políticament no podeu avançar democràticament, doncs avancem a base de o bé pronunciamientos o bé guerra declarada, com la guerra carlista. Són les dues maneres d'anar avançant. Llavors aquí el que després seria el general Riego, pues, fa un pronunciamiento, i aquest pronunciamiento no vol dir fer fora Fernando VII, sinó que Fernando VII signa la Constitució i afirma aquella famosa frase de marchemos francamente por la senda constitucional. Si això és el que vol el poble, pues jo... Llavors aquí tenim un capellà malalt de constitucionitis, un militar liberal, li entrega una constitució. I per tant s'enceta un trienni liberal que dona un respir a la repressió, i assistim també a un inici de la participació dels ciutadans a la formació de partits polítics. Per una banda tenim els realistes, que és el rei, la majoria de clergat i la noblesa, i per altra banda tenim que del Partit Liberal inicial doncs aniran ascendint entre els liberals exaltats i els liberals moderats, i tenim un liberal com Agustín Argüelles, que a la memòria que llegeix a les Corts el 1821 diu que Espanya és un país on el magisteri està confiat als sacristans dels pobles, que són uns ignorants i sense educació, i que per tant així està la situació. Llavors es confia a José Manuel Quintana, que ja l'hem trobat abans, que redacti el Plan General d'Instrucció Pública. Llavors aquest pla general crea una direcció general d'estudis independent del govern, perquè hi hagi menys ingerències del govern sobre la universitat. Per altra banda, estableix una divisió entre les universitats, les escoles especials, i es crearia una politècnica. És un pla centralista, perquè totes les coses estarien a Madrid, Mèxic i Lima, perquè encara no s'han acabat de perdre les colònies, almenys sobre el paper, no contempla la formació de mestres, i el doctorat és a Madrid. Per tant, hi hauria una universitat tipus París, que ho tindria tot, i altres universitats que tindrien coses, però no això. Una altra pregunta als estudiants: quan durarà aquest pla? Pues aquest pla, aquí tenim a Fernando VII, que dona vassallatge al duc d'Angoulême, i Fernando VII recorre a la Santa Aliança entre Rússia, Àustria i Prússia, si no m'equivoco, demanant que l'ajudin a recuperar a restablir la monarquia absoluta. Com que la Santa Aliança, l'objectiu que tenia era aquest, pues precisament li envien els 100.000 hijos de Sant Lluís per restablir la monarquia borbònica. Val a dir que aquest període liberal a Catalunya té una incidència, i és que la supressió de convents i ordres religioses provoca el primer abandó del monestir de Poblet. Amb el decret del 22 de novembre, el monestir, que estava dit entre monjos absolutistes i monjos liberals, doncs ha de ser abandonat per primer cop, i com que tots els pobles del voltant havíem tingut ligana sempre al monestir, doncs per les males relacions que hi havia entre el monestir, per la qüestió de terres i de més amb els pobles del costat, doncs invaeixen i començar la destrucció del, del monestir. Ara bé, 1921, estem al trienni liberal, l'Ajuntament de Barcelona diu, ara és la meva. Torna a aprofitar que hi havia liberals a Madrid per continuar reivindicant la, el trasllat de la Universitat a Barcelona, criticant les, les males condicions que hi havia a Cervera per l'estudi. Llavors, el 22, el cap polític provincial interí de Barcelona, Juan Manuel Munárriz, autoritza el municipi de Barcelona a reobrir la universitat, coincidint amb les revoltes absolutistes en les que participaven els, els de Cervera. No? Per tant, s'inaugura el curs a Barcelona, obren una sèrie de càtedres a Barcelona, però estem al 22 i al 23, els 100.000 hijos de Sant Lluís, pues, fan que Fernando VII recuperi el poder gràcies a la Santa Aliança, i aleshores tornem a un període absolutista, amb el qual la universitat torna a Cervera i són represaliats els catedràtics que hi havia a Barcelona. La dècada 23-33 és el que els liberals anomenen la dècada ominosa. Va ser una època de lenta decadència de l'antic règim fins, fins a que el rei desapareix físicament, i és el que farà canviar la, la situació. No? El general Riego és apressat per les tropes franceses, pels 100.000 hijos de Sant Lluís, que són francesos, i l'entreguen a les autoritats, el jutgen de mala manera a Madrid, i també li donen mort de manera despietada a Madrid. Per tant, les aspiracions de Barcelona i les aspiracions de llibertat del país s'acaben. Calamarde a on anirà? Pues suposo que anirà al Pla de Salamanca de 1771. No? Llavors, ell encarrega un pla d'estudis, que el redactor és el padre Manuel Martínez, mercedari, que arribà a ser bisbe de Màlaga, i que ara preguntaré als estudiants també qui va dir aquesta frase. Aunque bien intencionado, era pobre, atrasado y ruin, el pla, en comparación con el empuje que en otros países llevaban los estudios. Tendència política del senyor, això sí, no? Aquests estudiants no participen gens, eh? Jo a classe sempre pregunto. I amb què? Com te dius tu? Pot ser un liberal o pot ser un moderat? Menéndez y Pelayo. Un gran conservador. És una persona que no hi ha cap dubte que sigui conservador, com el Menéndez y Pelayo, és el que diu d'aquest pla d'estudis. O sigui que... Vale? Bé... El 1933, finalment, mor Fernando VII. En aquesta època de gran repressió, el que hi ha és un ressorgiment i expansió de la maçoneria a Espanya, i l'historiador Claude Morange interpreta el propament dels grups liberals afrancesats i les lògies maçòniques com una resposta a la repressió absolutista, el que donaria lloc al seu finançament mitjançant la creació de xarxes de solidaritat. Per tant, el període aquest del 23 al 33 hem de considerar que per la universitat va ser un desastre, i per la ciència espanyola igualment. El 34, què passa? Pues el fet de que... bueno, una altra frase a recordar és una de Pi Margall, que diu que la mort de Fernando VII va aliviar d'un immens pesar al poble espanyol. O sigui que el Fernando VII ha deixat un bon record. Amb la seva desaparició, sorgiran aquelles dues tendències que he dit abans, eh? Per davant els quietistes, conservadors quietistes, i per altra banda pues, els liberals més o menys celebrats o utòpics, si voleu. Existeix el Fernández VII abans de morir va derogar la llei Sàlica, que era la que impedia que la dona accedís al poder, però com que ell tenia una filla, doncs la va derogar. Aleshores, el fet de derogar la llei, els carlistes, Don Carlos i els seus partidaris no estan d'acord i comença la guerra carlista. Aleshores, la menor edat d'Isabel II fa que Maria Cristina assumeixi la regència del regne, i si els monàrquics absolutistes estan amb Don Carlos, ella en mans de qui estarà? Pues en mans dels liberals, lògicament. Llavors s'ha d'apoyar amb els liberals per fer front a la guerra carlista. Realment no s'ha de veure això com un enfrontament dinàstic, eh? Això el que s'ha de veure és com dues visions del país diferents. Una era els carlistes que defensaven l'antic règim i el quietisme absolutista, i per altra banda pues, els liberals que utilitzaven, si voleu, a la reina, perquè la reina, lògicament, el seu cor estava amb els conservadors, no estava amb els liberals, pues, els liberals que volien una renovació de la universitat i una renovació de l'educació i una renovació del país en general. Ara bé, aquests liberals el 33 ja són molt més moderats que el 12. Per tant, ja no... Bé, això és Poblet, que també l'afectarà la definitiva abandó de... Aleshores, el 1936, bueno, el 1933, a Barcelona hi ha una industrialització molt important, hi ha la incorporació del vapor, el port facilita l'entrada de carbó, el vapor fa que les indústries de teixit, filats, teixits i estampats, pues es mecanitzin amb la màquina de vapor, el qual condueix els primers moviments obrers a veure que la mecanització és una cosa que fa perdre llocs de treball, que crea atur, i es crea un moviment que es diu ludista, que preconitzava la destrucció de les màquines. A Barcelona hi havia una fàbrica molt famosa, amb 700 empleats, que era la fàbrica Bona Plata, i amb un d'aquests moviments socials, pues, amb una revolta, segons sembla, per un escamot pagat, pues, crema la fàbrica i desapareix la fàbrica. El que passa és que el moviment industrialització i el vapor és una cosa que havia iniciat Bona Plata, però que després ja continuarà. Estem al 33 i fins al 1850 no es crea l'escola, 1851 no es crea l'Escola d'Ensenyaments Industrials de Barcelona. Estava amb aquesta direcció. Per altra banda, això que he posat abans de Poblet, a Madrid hi ha una epidèmia de còlera, i estem a l'any 34, i acusen de que els convents han embranat l'aigua. Això ara es diu a Haití dels cascos blaus, no? No crec ni que els cascos blaus hagin embranat l'aigua, ni que els convents embranessin l'aigua. Però això crea un moviment anticlerical, hi ha moviments de crema de convents, tant a Madrid com a Barcelona, i aleshores el govern de Toreno és el que suprimeix els convents i posteriorment conduirà a l'abandó total de Poblet. A l'any 35 Barcelona torna a la carga. Aleshores, realment el govern liberal necessitava, amb la guerra de carlista, doncs necessitava el recolzament econòmic i polític d'una ciutat com Barcelona, i per tant serà un moment molt favorable perquè hi hagi un retorn ja a la Universitat de Barcelona. De manera que el 35 s'autoritza la creació de 4 càtedres de jurisprudència a Barcelona sota el control encara de la Universitat de Cervera, però el 36 hi ha un altre reial del decret que reconeix que els estudis fets a Barcelona tenen validesa oficial. No? Per tant, Barcelona va guanyant posicions i amb les posicions ideològiques de Cervera doncs va perdent posicions. Mendizábal, promou la desamortització, però promou la desamortització no per un interès social de que la gent tingui terres, sinó que promou la desamortització per poder vendre el patrimoni que tenien els convents i els monestirs, perquè té una guerra carlista pel mig. Per tant, aquest és el motiu. I per l'altra banda, fa una cosa que per un liberal pues, denota que està molt lluny d'aquells liberals utòpics del 12, que és la redenció de quintes. El qual això li permet també recollir una gran quantitat de diners per pagar el deute de l'Estat, però des d'un punt de vista ideològic suposa un pas enrere pel pensament ideològic, pel pensament liberal. No? Per tant, el 35, com dic, Poblet és afectat. Llavors, si anem al pla del duc de Ribes, el que diu el duc de Ribes al seu preàmbul, malgrat que és un govern liberal, és que l'ensenyament secundari és per les classes acomodades i que les ciències queden relegades a l'ensenyament secundari. Per tant, es podem preguntar si queda alguna cosa d'aquell esperit liberal del 12 amb aquests liberals del 36. No? Quina vida tindrà el pla? Pues, bueno, passa igual, hi ha una nova revolta, i quina serà aquesta revolta? Pues serà la sargentada de la granja de Sant Ildefonso, que el 36 pues, els sergents agafen a la reina i l'obliguen a signar la Constitució del 12. Per tant, el pla aquell es queda amb res. No? Es va tindre que improvisar algú per començar el curs, però aquell pla d'estudis no. Llavors entrem en un període del 36 i 37 que és progressista. Tinc que detallar-ho amb aquest detall perquè la cosa va canviant, l'escenari va canviant totalment. Llavors hi ha la llei d'instrucció primària. Llavors veiem que és una llei que jerarquitza la societat. La enseñanza primaria se establece para la masa general del pueblo, dirigida a todas las clases sin distinción. La enseñanza secundaria y superior no se establece para todos, porque se destina a una clase determinada, la clase media, ya que los conocimientos que en ella se comunican no son indispensables para las clases pobres. Eso es. Ara bé, el 38, malgrat aquest enfocament tan classista per nosaltres, pues es creen les escoles normals o de mestres. Recordeu a l'Argüelles del 21 que deia que els cristians eren els que feien l'ensenyament? Pues ha hagut d'esperar el 38 perquè es creïn les escoles de mestres. Ara bé, la de Girona em sembla que és del 1844 i la de Lleida és del 1845. O sigui, el 38 al 45 encara en queden uns quants d'anys que tenim que esperar. Bé, finalment acaba la guerra carlista amb l'abrazo de Vergara entre Espartero i el general Maroto. Acabada la guerra, la regent, que era clarament hostil als liberals que l'havien apujada amb ella, creu poder reafirmar el seu poder, el qual crea un malestar social important i un enfrontament amb Espartero, que és el que ha guanyat la guerra carlista. Per tant, la reina agafa la maleta i se'n va a l'exili a França després de perdre el seu estatut real després del pronunciament d'Espartero de 1840. Bé, ara comencem una dècada que serà molt important per Barcelona, per la Universitat de Catalunya, i és que la universitat és restablida a Barcelona definitivament, es restableix el convent actualment inexistent del Carme a les Rambles, on hi ha el Carme, davant de l'església de Sant Josep, i la universitat es trasllada a Barcelona. El 1859 encarreguen a Elies Rogent el projecte i l'edifici de la plaça Universitat, i el 1871 s'inaugurarà l'edifici de la plaça Universitat. Per tant, aquest trasllat de Cervera, malgrat que les autoritats de Cervera de Lleida faran algun intent encara al 52 per recuperar la universitat, doncs realment és ja una cosa irreversible. Bé, amb el tractat que fa Espartero amb els anglesos en relació al llibre de canvi i els teixits, doncs això perjudica a Catalunya, a Barcelona, a tota la indústria del teixit a Barcelona, i hi ha una revolta a Barcelona, hi ha una junta revolucionària, la guarnició militar es té que tancar a Montjuïc, Espartero diu que bombardeixin Barcelona, per tant, Espartero també té els dies comptats. El general Prim, amb junt amb O'Donnell i Narváez, es posen d'acord perquè Prim farà un pronunciament i Espartero marxarà. Ara bé, abans de que marxi Espartero, amb el seu ministre de Pedro Gómez de la Serna fa un pla d'estudis. I llavors aquest pla d'estudis reforma la Facultat de Jurisprudència enfront de les comissions que hi havia hagut d'ensenyament i de més que anaven perdent força. El Ministeri pren el seu propi paper, crea un Consejo d'Instrucció Pública que té un paper merament assessor, però hi ha un fet molt important, i és que la universitat entra a ser un servei públic, en el sentit de que la universitat comença a figurar als pressupostos generals de l'Estat. Hi ha una junta de centralització de fons, de manera que les rentes que rebien abans les universitats, doncs aquesta junta serà les que les centralitzarà. I, per altra banda, també hi ha un altre fet important, i és que dintre de la Facultat de Filosofia estableix una divisió, una separació entre ciències i lletres, i és la primera vegada que s'introdueixen les ciències com a tals a la universitat. Ara, vida del pla. Pues vida del pla, pues estem al 43, el general Prim dona el cop, Espartero cau, i per tant el govern següent deixa en suspensió l'assumpte. Per no nomenar un altre regent, siguent menor d'edat, Isabel II, doncs el que fa és s'anomena, es canvia l'edat a menor d'edat i la fan major d'edat als 12 o 13 anys, i aleshores ja comença a ser reina Isabel II. Cal destacar que Pere Mata, que us deu sonar, menys els de Reus, no? Pues fa una renovació del Pla d'Estudis de Medicina, suprimeix aquella dualitat entre Facultat de Medicina i Col·legis de Cirurgia, si bé deixa només a Madrid i Barcelona Facultats de Medicina, i a les altres universitats hi posa els Col·legis de Curar, el qual no sé si els de províncies no necessiten tanta assistència, perquè els metges estudiaven 5 anys i els col·legis de curar en donaven 4 únicament. Un altre aspecte important són les escoles normals. Bé, arribats aquí, no sé, anem molt malament d'hora, no?
Que, bueno, 5, 10 minuts.
Val. Només per mig segle, 10 minuts. Bé, un aspecte important és qui eren els clausistes, què van representar i quina incidència van tenir. Bé, el fet que Julián Sanz del Río fos becat a estudiar a Heidelberg doncs va canviar una mica la història d'aquest país per la influència que va tenir després amb l'enfocament de la Universitat Espanyola i la societat també. Alguns pregunten, i aquí hi ha estudiants de filosofia, els estudiants de filosofia, estudiants de filosofia. Si tinguéssiu que anar a estudiar a Alemanya, no sou de filosofia vosaltres? Quins són els de filosofia? Ah, ja. Si tinguéssiu que anar a estudiar a Alemanya filosofia, a quin filòsof agafaríeu per estudiar? O segur que no agafaríeu el que us diré. Segur que no agafaríeu a Carl Christian Friedrich Krauss, un filòsof de segona fila a Alemanya, que Sanz del Río diu que com que n'hi ha tants de filòsofs, jo em tinc que centrar en un i em centro en aquest. Aleshores ell va estudiar el Krauss, simplificaré el seu nom, era un maçó heterodox, creador del panenteisme, que no entraré a dir què era, que no era el panteisme, sinó el panenteisme. Acabava de ser professor de diverses universitats sense arribar a ser catedràtic, i les idees que ell defensava era refusava la teoria absolutista de l'Estat que defensava Hegel. En teoria social destacava per defensar l'autonomia de les diferents esferes de l'humà, com ciència i educació. Era pioner en reivindicar la igualtat de drets entre home i la dona, dels drets del nen, així com els drets de la natura, i va establir un sistema filosòfic que és el krausisme, i que Sanz del Río, quan torna a Espanya, doncs es dedica a divulgar des de la seva càtedra de la Universitat de Madrid, en càtedra d'Història de la Filosofia, i crea una elite intel·lectual krausista amb Fernando de Castro, Fernández Ferrán, Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, etc. No? Una sèrie de gent que després seran els que, quan hi ha la segona qüestió universitària i el govern expulsa de la universitat, una sèrie de catedràtics crearan la Institució Libre d'Ensenyança com un projecte de la Universitat Lliure d'Espanya, que com a Universitat Lliure va fracassar, es va dedicar després a ensenyaments secundaris, i d'aquell centre, d'aquella institució d'ensenyança, després passaré de pressa algunes diapositives, tenim el Plan Pidal. Això és el sistema d'anomenament de rector d'acord amb el Plan Pidal. El rector nominal al ministre. Bé, tenim una sèrie. El 52, el 51 hi ha un aspecte important, i és que si bé hi havia hagut una secularització dels ensenyaments amb el Plan Pidal, que no n'he parlat, i altres plans, el 52 hi ha un apropament amb l'Església Catòlica i assigna el concordat. Des del concordat aquest dona autoritat a l'Església a controlar els ensenyaments i les doctrines pernicioses. Un pla d'estudis important que reordena o relabora el que havien fet els ministres anteriors des de Pidal amb ell mateix és el Claudio Moyano, que la llei Moyano doncs és molt, molt important, si bé és una llei continuista del pla Pidal, poc innovadora, centralista. Ara bé, és una llei que va durar fins a 1870, estem a 1857. Per primer cop, què crea la Facultat de Ciències, respecte a Espanya, respecte molt important, estableix la diferenciació entre batxillerat, llicenciatura i doctorat, doctorat només a Madrid. Llavors, si el doctorat només el tenim a Madrid, vol dir que la recerca només té que fer a Madrid. Això és la conseqüència directa. Per altra banda, no resol el tema financer i crea problemes molt importants, com és la primera qüestió universitària i la segona qüestió universitària, amb els catedràtics krausistes, perquè exigeix Els criteris han de justificar la bona conducta religiosa i moral. Un control fort de l'Església Catòlica, no hi ha llibertat de càtedra i declara les escoles industrials com a escoles superiors. Això és la imatge entre la llei Moyano i el rector i la llei LRU del 83. Bé, el 59 passa alguna cosa, i és que Darwin escriu l'origen de les espècies. Bé, això vindrà a produir a la Universitat Espanyola una controvèrsia molt gran, perquè hi haurà catedràtics creusistes, defensors, i per tant que expliquen el darwinisme, i que està just en contra de la Moyano, amb el que hem dit abans. Per tant, això serà l'origen de conflictes importants. Bé, com que només m'ha donat 3 minuts, doncs, Alcalá Galeano el que fa és prohibir les doctrines pernicioses i entre elles el creusisme, amb el qual vol dir que hi haurà un enfrontament fort. Emilio Castelar és un creusista i per tant van amb ell, però a més perquè com que l'Estat no té recursos econòmics, el que proposen les Corts és aprovar que vendran patrimoni nacional. Això, a algú li sona això, no? A algú li sona això. I que el 75% serà per l'Estat i el 25% serà per la Reina i serà el segon. Llavors, Emilio Castellà, que era director d'un diari de més, pues fa una campanya en contra d'això i llavors li obren un expedient, el rector li diu que retracti, ell no el vol retractar, el rector dimiteix, els estudiants apoyen el rector i el Castellar, i això condueix a la nit de la noche de Sant Daniel, que moren 14 estudiants represats amb una repressió de la Guàrdia Civil, la Infanteria i la Cavalleria, i finalment acaba la primera qüestió, això de la mà del ministre Orobio. La noche de Sant Daniel és del Alcalá Galeano, i la qüestió universitària, que és l'expulsió dels creusistes de la universitat, doncs és de l'Orobio, no? Després ve l'utòpic sexeni revolucionari, on Ginés de los Ríos es desenganya i es dona compte que no es pot reformar la universitat, la societat, creant una elit exquisita, sinó que el que cal és crear una educació primària i secundària bona, i que d'aquí es podrà reformar la universitat. No? Llavors això serà la segona etapa de la institució lliure d'ensenyança, quan fracassa com a universitat, que es dedicarà a l'ensenyament. No? Això és el govern provisional. Es fa un pla d'estudi, el sexeni, els causistes arriben al poder, llavors es crea un pla, una llei, Ruiz Zorrilla, en llibertat de ciència, llibertat de càtedra, llibertat d'ensenyament, llibertat de programes, llibertat de centres, no cal anar a classes, hi ha ensenyaments dominicals pels obrers. Al cap d'un any es té que anul·lar la llei, perquè la cosa era una disbauxa. Si no hi ha una base que pot rebre, i llavors és quan Ginés es dona compte que no es pot reformar la societat a base de decrets llei, sinó que la societat s'ha de reformar d'una altra manera. En aquesta època també es crea l'Ateneo Artístico y Literario de Señoras de Madrid, las Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que vol dir que si la dona no està a la universitat, i per part dels creusistes tenen interès en crear algú perquè hi hagi educació de la dona. Bé, el general Prim és el que porta a l'Amadeu I, però com sabeu tots, el dia que entrava a Cartagena Amadeu I, un anarquista mata el Prim a Madrid, amb el qual això va durar poc. A Catalunya estem a l'època de la Renaixença, el 71, i després tenim la Primera República. Estanislau Figueres, president de la Primera República, 5 mesos, Francesc Pi i Margall, 37 dies, Nicolás Salmerón, creusista, 45 dies, i Emilio Castelar, 3 mesos. Això com va acabar? Pues va acabar... Bueno, hi ha un aspecte important, que és un pla d'estudis que fa Eduardo Chao, ministre dels 45 dies de Nicolás Salmerón, però que era una persona que aportava coses interessants i que després es recolliran, era innovador el pla. Però això acaba amb el general Pavia, que no entra amb el cavall a les Corts, sinó que entra amb l'exèrcit, com es veu aquí, i amb el cop de l'escat del Pavia s'acaba la història. Llavors, aquí ve l'època de la restauració. El segon, el Cànovas, no ha sigut altra cosa que posar de ministre el marquès d'Orobio, que ja havia organitzat la primera qüestió universitària, i s'organitza la segona qüestió universitària quan Augusto Gómez de Linares, catedràtic de la Universitat de Santiago de Compostela, explicava teories darwinistes i li diuen que no ho pot fer. Llavors expulsen, expedienten uns catedràtics, altres se solidaritzen i estaran 7 anys fora de la universitat, alguns amb algun castell, a Càdiz o a Sant Anton. A Europa hi havia un moviment, en aquest moment no, però sí, el 36 és una. La Universitat de Londres es forma com una escissió d'anglicans de la Universitat d'Oxford o Cambridge, una de les dues. I a Brussel·les s'havia creat, per influència maçònica, s'havia creat la Universitat Lliure de Brussel·les. Aquí teniu el moviment a Ferrer Guàrdia, que Pasqual Maragall em va fer una rèplica a Barcelona, que està a Montjuïc. Llavors, amb aquests dos models es crea la Institució Lliure d'Ensenyances de Ginés de los Ríos, que el que apliquen és la teoria clausista a l'educació, primer amb una il·lusió. Aquesta institució de lliure es fa amb participacions, amb accions. El mateix dia que s'aprova la institució, el govern treu un decret que diu que no hi haurà cap institució privada que es pugui dir universitat, amb el qual ja li talla les ales de poder-se dir universitat lliure de lo que sigui, no? Per tant, aquest és un projecte frustrat d'universitat. I si realment té incidència en la societat, la Institució Lliure d'Ensenyança és en primera i segona ensenyança, no? Aquest és el llibre de Ginés de los Ríos de la Universitat Espanyola, i aquests són els fruits dels col·legis de l'ensenyança primària i secundària de la Institució Lliure d'Ensenyança. Teniu el Julián Besteiro, els dos germans Machado, una sèrie de personatges, José Ortega y Gasset, Américo Castro, Salvador Adriaga, Gregorio Marañón, o sigui, hi ha persones de diferents tendències, no tots són creuxistes ni molt menys. Bé, estem arribat al 90. El 90 es crea el Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts, i el primer ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts és Antonio García Alix, amb el govern de Francisco Silvela, i fa un pla d'estudis que recupera aquell pla Chao, que era el ministre de Nicolás Almerón dels 45 dies, per recuperar allà coses, desenvolupa les ciències, crea 3 seccions de ciències a Madrid i 2 a Barcelona. A Barcelona no crea les ciències naturals. Els mestres comencen a cobrar de l'Estat, hi ha una modernització i una centralització de la universitat, i crea 8 universitats de medicina. És a dir, que realment suposa ja... El 1903 hi va haver el primer congrés d'Universitat de Català, que això va donar aquella tasca substitutòria dels centres d'excel·lència de què he parlat al marge de la universitat. Doncs el 1903 el congrés d'Universitat de Català el que fa és crear els estudis universitaris catalans al marge de la universitat, en paral·lel a la universitat, perquè la Universitat de Barcelona no donava resposta ni a la literatura catalana, ni al dret civil català, ni a moltes altres disciplines. No? I a Madrid, i amb això acabo, doncs, Amalio Jiménez de Cabanyes, aquest és un quadre de Joaquín Sorolla, doncs, crea la Junta d'Ampliació d'Estudis i Investigacions Científiques, que tindrà una tasca molt important pel fet de que pensiona persones a Alemanya, i que seran els que en tornar seran investigadors importants que potser després amb la Guerra Civil es tenen que exiliar, però la tasca... I això a la Junta d'Ampliació d'Estudis és l'antecedent al Consejo Superior d'Investigacions Científiques d'Espanya, que després de la Guerra Civil suprimeixen la Junta d'Ampliació d'Estudis i es crea el CSIC. Molt bé, doncs, res més. Això és els que van a l'estranger becats o pensionats per la Junta d'Ampliació d'Estudis. Molt bé, doncs, moltes gràcies.
Gràcies, Jaume Porta.
Ara podríem completar els problemes que hem dit al principi del segle, us podeu entretenir si voleu, doncs, a completar les coses que els governs que hi ha hagut han solucionat. Unes quantes hi són. Molt bé, doncs,
moltes gràcies. Sí.
No, estic, crec que ha sigut una exposició magnífica i llàstima que l'hagin cansat amb una mica de temps per poder sentir prou detall de la vida del segle, però sembla, Jaume, que costa repassar que si un medieval vingués ara no identifiqués el rus de la pissarra, no ho identificaria perquè, si no recordo malament, la introducció de la pissarra va ser una gran revolució barbàrica.
Aquí m'has agafat, vale.
Al final del 17,
sí, perquè... no? Fray Luis de León tenia una càtedra i per tant es posava a la càtedra i amb un ensenyament escolàstic llegia un text preestablert.
La pissarra va significar més
que... Sí, sí, no, sí, sí. Gràcies.